Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
El procés per convertir l'art tèxtil en seu del grau d'infermeria de la UAB crema una nova etapa. El ple municipal aprovarà demà la cessió de les instal·lacions a l'autònoma de forma gratuïta i per un termini de 50 anys. D'aquesta manera es culminarà un projecte que ja té molts suports, com destacava al Cafè de la Ràdio el rector de la UAB, Javier Lafuente.
Tenim un acord. A mi em van demanar des del Parc Taulí, des de l'Ajuntament, que posessin un estudi d'infermeria. Nosaltres ho vam comunicar. També teníem el germà Cires i Puyol, que ens ho havien demanat fa un temps. I, però clar, necessitàvem veure que això tenia que fer un moviment del govern. Ara ja fa temps que es va fer aquest moviment, ja l'altre dia va ser públic, jo ja tenia les dades prèviament, no les havia dit, però ara ja s'han dit que seran 600 places per tot Catalunya.
Divendres s'assignarà un conveni entre l'Ajuntament, la UAB, el Taulí i l'ESDI per impulsar aquest nou campus. Tot seguit es procedirà a la rehabilitació de l'antiga fàbrica, que podria costar prop de 5 milions d'euros. Setè mes consecutiu de davallades de l'atur a Sabadell i al conjunt del Vallès Occidental. Durant el setembre, el nombre de persones sense feina ha baixat en 530 a la ciutat i en 2.378 a la comarca. Amb aquesta nova davallada, recuperen xifres del juliol del 2019, molt abans de l'esclat de la pandèmia del coronavirus. Respecte ara fa un any, la millora és més que notable. A la ciutat hi ha 2.778 aturats menys i a la comarca 11.239. I en esports, la continuïtat d'Antonio Hidalgo com a entrenador del Sabadell comença a estar en dubte per part de l'afició. Després de la derrota contra el Villarreal B es van sentir crits contraris al tècnic, tot plegat després que els arlequinats no hagin estat capaços de guanyar ni un sol partit des de l'inici de la temporada a la segona ref. Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que han baixat i molt en les últimes hores arran d'aquesta pluja que ens ha començat a acompanyar des d'aquesta nit passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg d'aquestes properes hores encara tindrem força nuvolositat a punts del quadrant nord-est i també del sector central del litoral i prelitoral, fins i tot encara amb algun ruixat de caràcter aïllat i d'intensitat feble. A l'oest de Catalunya hem d'esperar que la nuvolositat es vagi trencant i que les clarianes cada cop guanyin més terreny d'oest a est del país. Temperatura avui que serà més baixa en conjunt. De cara a la jornada de demà dimarts, tot i que començarem amb un cel força serenat, només amb alguns intervals de núvols baixos a la Costa Brava, la nuvolositat tornarà a anar en augment d'oest cap a est a partir del matí i el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat de núvols alts i mitjans durant les hores centrals del dia, amb núvols més abundants i més compactes degut al creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu. Aquí, fins i tot, sobretot al seu extrem nord, hem d'esperar que apareguin alguns ruixats durant les hores centrals del dia. Seran d'intensitat feble, tot i que localment podrien ser moderats. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El ple municipal del mes d'octubre, que tindrà lloc demà a la tarda, debatrà un dels passos necessaris perquè l'art tèxtil es converteixi en escola d'infermeria. Concretament, es preveu que s'aprovi la cessió inicial de l'antiga fàbrica de Covadonga de propietat municipal a la Universitat Autònoma de Barcelona, de forma gratuïta i per 50 anys. Un cop prosperi la cessió, l'Ajuntament, la UAB, el Taulí i l'ESDI signaran un conveni per crear el nou campus de Ciències de la Vida i la Salut. I així mateix també es procedirà a la remodelació de les instal·lacions, que podria vorejar els 5 milions d'euros. El rector de la UAB, Javier Lafuente, ja apuntava fa unes setmanes al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora que el projecte per comptar amb l'escola d'infermeria estava molt avançat i ja compten amb planificacions i amb calendaris per fer-lo realitat. També tenen clar com volen que sigui.
No volem tenir un edifici aïllat on es faci docència, això no és una universitat. Volem tenir uns espais on interactuen amb la societat. I això està definint una mica el projecte. Això implicaria els tres espais i tot el barri. Pensem en l'espai que tenim actualment, on estaria tot l'edifici on s'imparteixen, crec que són 3-4 titulacions més 2 màsters. europeus d'alt prestigi, i tenim el Parc Taulí, on tenim tota la part del centre de recerca, la docència en aquest moment de medicina, i tindríem l'art tèxtil, on s'integraria dintre del sistema, i creiem que seria crear un ecosistema universitari.
En aquest sentit, preveu que abans que acabi l'any el govern català concreti quantes places d'infermeria acollirà l'art tèxtil de les 600 de nova creació previstes a tota Catalunya. Amb tot, els primers estudiants s'hi podrien traslladar al setembre del 2024. I el ple municipal d'octubre també debatrà l'aprovació inicial d'un programa de vacances per la gent gran. La idea és que entri en funcionament la tardor del 2022. Repassem la resta de continguts destacats de la sessió de demà amb el Pere Gallifa. Bona tarda.
Bona tarda, Karen. La gent de més de 60 anys tornarà a tenir vacances patrocinades per l'Ajuntament a través d'un nou servei municipal que estarà en marxa d'aquí a un any. El portaveu Pol Gibert ha explicat que serà gestionat per una empresa externa, però que la idea és que el servei es mantingui encara que canviï el color de l'Ajuntament.
I bàsicament el que volem fer és que no torni a passar això. O sigui, que quan canvi un govern, diguem, aquest programa desapareixi. El que volem fer és que hi hagi un servei municipal propi que es dediqui a gestionar-lo, que no sigui només la voluntat política que duri uns anys, sinó que s'estableixi com un fet diferencial del nostre Ajuntament envers la nostra gent gran, i per tant el que volem fer, com us deia, és posar en marxa un servei municipal. No només fer un contracte, diguem, perquè funcioni, sinó que sigui una cosa també que l'Ajuntament hi tingui la seva participació directa en la gestió d'aquest servei.
La idea és que s'ofereixin viatges socioculturals per fomentar un envelliment actiu de la població. Encara s'ha de concretar quin pressupost tindrà i quantes persones s'hi podran acollir. Per altra banda, la sessió plenària de demà també debatrà el Pla d'Acció per la millora de la qualitat acústica de Sabadell per al període 2021-2025. Inclourà unes 25 actuacions per reduir l'impacte contaminant del soroll de la ciutat, sobretot el que prové dels vehicles motoritzats. Mar Molina, regidora d'Urbanisme, n'ha donat més detalls.
Destaquem, hi ha moltes, aquelles destinades a la reducció de la mobilitat motoritzada, com ara la promoció de la mobilitat sostenible, eficient i segura, l'impuls de la bicicleta, la renovació de la flota d'autobusos de transport públic urbà per vehicles més sorollosos o el foment de la utilització del vehicle elèctric d'ús privat.
Pel que fa a les mocions, recordar que la Crida per Sabadell demanarà que l'Ajuntament insti la Federació de Municipis de Catalunya perquè actuï com a acusació particular en la peça del cas Mercuri, que investiga un possible delicte de malversació dels seus diners. Pel que fa a Ciutadans, proposaran que es modifiqui la taxa de residus perquè les famílies no paguin segons la seva renda, sinó en funció de la seva implicació en el reciclatge.
Finalment, la Junta de Govern ha aprovat dos projectes per millorar l'accessibilitat a Can Rull i Cifuentes. Es renovaran les escales i es faran noves rampes per eliminar les barreres arquitectòniques dels dos barris. En total s'invertiran 490.000 euros i les obres tindran un termini d'execució d'entre 3 i 4 mesos.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Les famílies sabadellenques poden fer servir des d'avui l'anomenat xec comerç, un val de compra de 20 euros que es podrà bescanviar fins al 6 de novembre en els comerços adherits a la campanya. Fins ara s'hi han sumat un total de 182 dels més de 3.000 que funcionen a la ciutat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i regidora de Comerç, Montse González, ha admès que la xifra d'establiments que participen de la campanya encara és discreta. Ara bé, creu que els que s'hi han afegit estan contents amb la iniciativa. Segons els càlculs del consistori, el xec comerç suposarà un impacte econòmic superior als 3 milions d'euros. González ha recordat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que la mesura estava prevista dins del pla de recuperació post-Covid.
La principal ajuda que va al comerç és aquesta. Hem destinat 1.660.000 euros, em sembla que ho dic bé, sí, de memòria, que s'ha de convertir en el doble d'injecció directa al comerç. Per tant, s'han fet altres petites coses, petites o menys petites, però la més important és aquesta, que s'ha destinat una quantitat important de diners.
El funcionament és molt simple. Totes les llars sabadellenques rebran un val de compra per valor de 20 euros que podran gastar d'una sola vegada o en diverses compres en botigues, mercats i locals de restauració sabadellencs, amb l'única condició que la meitat de l'import es pagarà amb el xec i l'altra meitat anirà a càrrec del client. Per poder utilitzar el xec comerç, els consumidors s'hauran de registrar a l'aplicació SBD Val Més. La iniciativa estarà operativa fins al 6 de novembre.
Els efectes de la pandèmia comencen a quedar enrere en matèria de desocupació a Sabadell i al conjunt del Vallès Occidental. Aquest setembre sumen el setè mes consecutiu de reducció de l'atur. El nombre de sabadellencs sense feina ha baixat en 530, de manera que la desocupació es redueix fins als 12.161 afectats, xifra per sota de la registrada abans de l'esclat del coronavirus. De fet, per trobar un nombre similar d'aturats a la ciutat, ens hem de remuntar al juliol del 2019, quan hi havia 11.879. El mes d'agost d'aquell mateix any ja va ascendir fins als 12.334 i mai més s'ha recuperat aquest índex com l'actual. Amb tot, ara mateix hi ha 2.778 sabadellencs menys sense feina que ara fa un any. Pel que fa al conjunt del Vallès Occidental, la tendència també és positiva i els aturats baixen en 2.378, de manera que el nombre de vallesans sense feina és ara de 48.864. Igual que el cas de Sabadell, per trobar una xifra similar, hem de recular fins al juliol del 2019, quan hi havia 47.984 vallesans sense feina. Un mes després se superarien els 50.000 desocupats a la comarca. Aquest mes de setembre del 2021, el nombre d'aturats vallesans és 11.239, inferior a ara fa un any. La població amb un percentatge més elevat de persones sense feina és Badia, amb un 20,94%, mentre que el percentatge més baix correspon a Matà de Pere, amb un 5,78%. Una quinzena de persones s'han manifestat avui davant de l'oficina d'Endesa del carrer Sallarès i Pla per protestar contra el preu de l'electricitat i han demanat de parlar-ne amb algun responsable. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Diuen que les energètiques estan saquejant el que consideren un dret bàsic. Juan Gil, secretari d'organització del Sindicat Intercomarcal de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central, diu que les empreses estan generant un problema a la població.
Estos colectivos tengan unas subidas brutales también de la, ¿no?, del costo eléctrico, es algo que de ninguna manera vamos a asumir y vamos a generar los conflictos necesarios para que, si eso está ocurriendo, ¿no?, no se lleve a cabo y se tire hacia atrás, ¿no? Nos parece una vergüenza de que, ¿no?, a estas alturas, con lo que están ganando las eléctricas, pues estén generando un problema social en muchas familias, como está ocurriendo en Sabadell.
A més del preu de la llum, també volen tractar els talls de subministrament a la ciutat. L'empresa els ha emplaçat a una reunió en el futur. Si els donen llargues, es plantegen ocupar l'oficina més endavant. Rafael Aguilera, del sindicat UGT, assegura que les persones estan perdent qualitat de vida.
Pujar l'electricitat, el que està pujant, no sigui un drama. Quan és un drama, les famílies que li pugen 15 euros, però el rebut de cada mes li puja 20, cada vegada estan perdent qualitat de vida i salari de 900 euros i n'hi ha molts en aquest país encara.
Els afectats asseguren que en l'última dècada Endesa ha obtingut 27.000 milions d'euros de beneficis.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Els taxistes de Sabadell denuncien un increment de les actituds violentes. La gota que ha fet vessar el got ha estat una agressió a un dels seus professionals amb resultat de múltiples traumatismes.
En un servei a dues persones de Torre-romeu a Barberà, sense adreça coneguda, el conductor va ser ruixat amb gas pebre i agredit per més persones de les que havia transportat. Li van trencar el nas, dues costelles i li han hagut de posar 7 punts al cap. Salva Fernández, president de Ràdio Taxi Sabadell, diu al Cafè de la Ràdio que no és un cas aïllat.
Ya hace un, no hace mucho, pero hace un tiempo que han aumentado. Después de la pandemia, después de pasar la pandemia, sí, ha subido bastante. Estos últimos 2 meses llevamos unas cuantas ya.
Fernández diu que aquest problema no pertany a cap zona i està repartit per tota la ciutat. Agressions per sorpresa, reptes per formar part de bandes, amenaces amb arma blanca, clients que marxen sense pagar. Als taxistes els ha passat de tot, malgrat comptar ja amb alguns sistemes de seguretat.
Sistema de seguretat tenemos para avisar a la policía, pero bueno, estamos trabajando ahora con la policía municipal para instalar como un botón que nos comunique directamente con ellos y algunas señales que hacemos para que los demás, los compañeros se den cuenta o la policía se dé cuenta de que algo pasa. Básicamente eso.
El president dels taxistes demana poder portar una càmera al cotxe per gravar la cara dels passatgers.
Avui també és notícia.
En Andrea i la Mary guanya el 16è certamen coreogràfic de Sabadell. La jove andalusa establerta a Madrid s'ha emportat el primer premi aquest cap de setmana a l'Estruc. El reconeixement inclou 2.000 euros i una residència artística a l'equipament sabadellenc. El jurat ha atorgat un segon premi a la companyia Sense Pell. Obertes les inscripcions per participar en la 22a edició del curs d'iniciació al voluntariat. Les sessions que tindran lloc durant el mes de novembre estan adreçades a totes les persones que estiguin interessades a fer voluntariat o que estiguin començant a col·laborar de forma voluntària en alguna entitat sense ànim de lucre. Les inscripcions acaben el 7 de novembre. El curs serà de l'11 al 20 de novembre al Centre Cívic de Cal Balsac. I el Betaquí Sabadell 2021 es tanca amb l'ocupació total de les seves activitats. La 6a edició del Festival de Contes de Sabadell ha recuperat la presencialitat amb una 15a d'activitats que han exhaurit totes les places disponibles. Dividit en 3 espais, el festival ha programat contes per nadons, infants i adults. Sergio Dalma omple la faràndula en 3 concerts dins de la gira Trenta y Tantos. El cantant de Sabadell ha tornat a casa amb un espectacle que repassa més de 3 dècades damunt dels escenaris amb els clàssics de la seva carrera, però també amb les cançons més sentides. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Dalma és com un volcà. L'energia que desprèn sembla que no varí per molts anys que passin.
Y el diablo dentro me pide que le cumpla los deseos.
Aquest cap de setmana, en un concert desdoblat en 3 per poder complir els aforaments previstos, el cantant va repassar els clàssics, Esa Chica, Galilea i Bailar Pegados, però també parts d'altres temes com El Diablo o Cuidaré, i fins a 4 cançons en català.
No trobaràs un altre amor igual.
Un recital d'hora i mitja amb un bis que va entusiasmar una platea i un pis ple.
Tot és un pack. Tot és un pack.
La verdad que está genial, ¿eh? O sea, nos recuerda un montón de cosas de nuestros tiempos, claro.
És molt proper, és un home del país.
Hem de fer... Un 10, ha sigut un 10 avui. Va molt loca.
Molt bé, molt bé, molt xul. Dic a jo, és que m'ha sortit tieta.
Molt maco, jo és la primera vegada que el veig i m'ha encantat.
Dalma es va mostrar proper al públic i en ocasions va recordar també els pastorets i els recitals que havia ofert a la faràndula quan era jove.
Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana i l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Almenys 11 morts en un naufragi prop de l'arxipèlag de Cabrera. Salvament Marítim ha localitzat 3 immigrants en vida i s'han recuperat 12 cadàvers. Els tripulants d'un veler han avisat cap a les 4 i 8 minuts de la tarda la presència de diversos cossos al mar i les autoritats que han iniciat immediatament l'operatiu de rescat dels nàufrags encara hi estan treballant. El Tribunal de Sàsser suspèn el procediment de l'euroordre contra Carles Puigdemont. D'aquesta manera, l'euroordre queda pendent fins que Luxemburg resolgui sobre la immunitat de l'expresident president i les prejudicials de Pablo Llarena. Fins aleshores, Puigdemont serà un home totalment lliure a Itàlia i no podrà ser extradit. Per la seva banda, Llarena reclama també l'extradició de Clara Ponsatí i de Toni Comín. 95 trens cancel·lats en la tercera jornada de vaga de Renfe. Durant la primera franja d'aturades, a les 9 del matí, el 40% dels maquinistes no s'han presentat, tot i estar convocats per cobrir els serveis mínims. Hi han circulat el 53% dels trens previstos. Des de les 6 de la tarda està en marxa una nova aturada que durarà fins les 10 de la nit. L'electricitat torna a superar els 200 euros per megawatt hora aquest dimarts i registra el segon preu més car de la història. En concret, l'import mitjà del megawatt se situarà als 203,68 euros per sobre dels 186,46 euros d'avui dilluns, segons les últimes dades de l'operador del mercat ibèric de l'electricitat. La franja més cara serà entre les 8 i les 9 del vespre, quan el megawatt pujarà fins als 256,47 euros. Entre les 2 i les 5 de la matinada es viurà el preu més barat del dia, per sota dels 167,2 euros per megawatt hora. L'Agència Europea del Medicament avala una tercera dosi de Pfizer i de Moderna pels majors de 18 anys. El regulador europeu recomana administrar una dosi extra de la vacuna contra la Covid-19 almenys 28 dies després de completar la pauta, ja que augmentarien els anticossos de la població general. A més, aquesta nova punxada reforça la protecció, sobretot en persones amb el sistema immunitari debilitat i pacients amb trasplantament d'òrgans. Amb tot això, l'EMA recomana a les autoritats tenir en compte les dades limitades sobre la qüestió. I l'avançament de la lava del volcà de la Palma pot provocar canvis en les colades. L'aparició de laves més fluides podrien obligar a prendre noves mesures de protecció civil. El director tècnic del Pla d'Emergències Volcàniques, Miguel Ángel Morcuende, ha explicat que l'ensorrament i la destrucció que es va produir a l'última hora de la tarda d'ahir ha produït un augment per pics de l'explosivitat. També ha assenyalat que aquest tipus de colada pot comportar un canvi de direcció de les colades actuals.
Esports.
Els primers crits en contra de la figura d'Antonio Hidalgo, el tècnic del Sabadell, es van poder sentir la nova Creu Alta després de la derrota contra el Villarreal B. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Un sector del públic arlequinat qüestiona la continuïtat de l'entrenador davant d'un centre d'esports que encara no ha estat capaç de guanyar en les 6 jornades disputades fins ara.
Un solitari gol de Tassende pels groguets va ser suficient per tombar un Sabadell que ho va intentar especialment a la primera part sense fortuna. Hidalgo lamentava els càntics rebuts, però també s'aferra al seu entorn més proper per continuar treballant.
No és una situació agradable, tampoc és agradable per la meva família que està a l'estadi i bueno, em sap molt greu pels meus, però veig a la gent que tinc al meu voltant, que creu en mi, ho he dit abans, ens deixarem tot i més per buscar aquestes coses que dius de la zona d'atac, de tants jugadors de gaire ofensiu que han d'estar més encertats en aquests últims metres. I ara mateix la pilota no entra, no tenim aquestes situacions de posar-te per davant del marcador, de alliberar-nos, que és important, ara mateix costa una mica més.
L'ansietat es va apoderar del conjunt arlequinat davant del líder del grup 2 de la categoria. Una jornada més, el Sabadell va tenir problemes per resoldre les jugades generades en atac i una setmana més, Hidalgo reconeix aquest mal de cap.
Evidentment, la falta de gol. La falta de gol ens penalitza moltíssim. Ens estan fent molt poques ocasions de gol, molt poques, i quan tu reps un gol i no és capaç de portar només dos, el bagatge és molt pobre. Aquest és el nostre major lastre, no?
Avui, al programa Tribuna Preferent, el president Esteve Calzada analitzarà la situació de l'equip i també la fita d'assolir els 5.000 socis. A partir de 8:15 del vespre, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell es podrà seguir l'entrevista amb el màxim mandatari arlequinat.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord ha encetat la temporada amb una victòria de prestigi per 2-1 contra un equip que l'any passat militava tercera, a l'Horta. El conjunt arlequinat es va escapar a la primera meitat amb els gols de Ken i del capità Carlos Silva de penal, i només en el tram final l'equip barceloní va poder escurçar distància en el marcador.
El Sabadell Nord inicia una nova temporada a la categoria, la quarta consecutiva, amb bones sensacions i oblidant els dos últims partits de pretemporada que no havien deixat el millor regust al vestidor. Marc Plovins és una de les noves cares de l'equip.
Veníem de dos partits perduts en els anteriors de pretemporada, que siguin una mica enganyosos, però sí que les sensacions a lo millor eren una mica estranyes i necessitàvem els tres punts, sí o sí, per començar bé.
Especial importància té el triomf per als de Pablo Becerril, ja que ara encadenaran dues jornades consecutives fora de casa, jugant primer a Can Vidalet i més tard a Manlleu.
El Sabadell juvenil ja mira la part alta de la classificació de divisió d'honor. Els arlequinats van encadenar la segona victòria consecutiva després de golejar Olímpia l'Atlético Baleares per 4-1.
Dues dianes van ser de l'autor del gol de la victòria la setmana passada a Saragossa, Adri González, i les altres dues de Xavi Moreno.
Tenemos una complicidad de los dos arriba muy buena, nos llevamos muy bien y conectamos muy bien arriba. La verdad que este año los dos juntos ahí arriba podemos hacer bastante peligro.
Moreno, a qui escoltàvem, va ser l'encarregat de marcar els dos primers gols. L'atacant explica que es van complicar la vida per perdonar la primera meitat, però que, malgrat tot, van acabar enduent-se els tres punts.
Hicimos una muy buena primera parte, tuvimos muchas ocasiones, pero no conseguimos meterla, y eso hizo que nos fuéramos al descanso bastante igualado, y un gol de ellos fue decisivo para que ellos se metieran en el partido, y más adelante ellos abrieron más espacio, fueron más arriba, y pudimos meter tres goles más en la segunda parte.
El Sabadell juvenil escala fins al sisè lloc amb els 9 punts que té a la taula. 10 en té el San Francisco, pròxim rival dels de Marc Nomen.
Obrim bloc poliesportiu, l'Astralpunt Natació Sabadell estarà a la següent ronda de l'Eurocup de waterpolo masculí. Els homes de Quim Colet no van fallar en el tercer i decisiu partit de la fase de grups davant l'EHEC d'Atenes i han accedit com a segon classificats.
La derrota a la segona jornada contra el Zuglo obligava l'Astralpunt a fer els deures contra els grecs i van complir, però amb algun patiment. Els últims 4 minuts de partit es va arribar amb empat a 8, però dues dianes de dos fitxatges, Costa Berca i Ramiro Veig, van decantar la balança a favor. El màxim golejador del partit amb tres dianes va ser Bernat Sanahuja.
El partit potser no ens va sortir com volíem, no vam estar molt còmodes jugant, no ens sortien les coses, però tot i així vam acabar guanyant, que al final és el que ens importava i el que valia per passar de fase, però hem de seguir treballant per polir aquests detalls.
Després d'aquesta lligueta jugada a Novi Sad a Sèrbia, ara l'Astralpul té pendent el duel de la primera jornada de Divisió d'Honor contra l'Atlètic Barceloneta, previst per dimecres, i aquest cap de setmana afrontar ja la segona ronda de la segona màxima competició continental. Serà a Budapest contra el Vasas hongarès, el Solaris Sibenik croat i l'Ortigia Siracusa italià.
En handbol, doble derrota sabadellenca a la primera nacional masculina. Ni l'Oar Gràcia ni el Creu Alta Sabadell van poder esgarrapar algun punt en les seves sortides, tot i que els graciencs van fregar la sorpresa a Bordils.
L'equip de Cesc Borrell va arribar a dominar de 5 i també manaven el marcador a pocs instants del final. Els gironins, però, van ressorgir en uns darrers minuts per oblidar dels verdiblancs i es van imposar per 35 a 32. Nil Montserrat, màxim anotador de l'Oar amb 8 gols, explica com es van quedar amb la mel als llavis.
Va ser bastant dur perquè vam guanyar fins al minut 54 i ens van capgirar el marcador en els minuts finals i, bueno, és una pista molt complicada, com has dit, l'afició, algunes decisions arbitrals una mica polèmiques i, bueno, tot va ajudar i, bueno, està clar que és una pista molt complicada i et puc assegurar que poca gent de la categoria guanyarà allà.
Més clara va ser la desfeta del Creu Alta Sabadell a la Nova Icària, no només pel marcador 36 a 29, sinó per com va anar el partit a remolc des del principi i amb diferències clares favorables al Poble Nou. Una qüestió d'inexperiència, diu el pivot arlequinat Oriol Carrillo.
Sempre ho sortim a lluitar tot i l'objectiu, òbviament, sempre és anar per davant. Però, bueno, som conscients de que som un equip molt jove i, bueno, hem tingut moltes novetats aquest any i està clar que no serà una temporada fàcil. Però, bueno, tot així, doncs, toca remar i poquet a poquet aniran sortint les coses.
Els creualtencs es queden sense puntuar a la taula després de dues jornades disputades. El Gràcia, per la seva part, en suma dos gràcies al triomf obtingut a l'estrena.
I acabem fent un apunt de ciclisme. Com estava previst, David de la Cruz ja té nou equip per la temporada que ve, l'Astana.
L'esquadra del Kazakhstan ha oficialitzat l'acord amb el ciclista d'Espronceda per les dues pròximes temporades. Un anunci que ha arribat després que de la Cruz finalitzés 13è al Giro de Sicília en la seva última prova amb el Team Emirates. El sabadellenc va treballar pel seu company d'equip, Alessandro Covi, que va ser tercer darrere Vincenzo Nibali i Alejandro Valverde. De la Cruz inicia ara les vacances abans de vestir el mallot blau del seu nou equip.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dilluns 4 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.